A la Cala Ràdio ens agraden les coses amb accent obert. Amb Susana Encinas.
Bon dia, primer dimarts de març i encetem el mes amb accent obert. La cançó que escoltem és Come and Get It, de Selena Gomez, el seu primer senzill com a solista. La seva carrera artística va començar quan només tenia 7 anys. Més tard, als 14, es va convertir en actriu Disney, que la va donar a conèixer amb la sèrie Els Mags de Beverly Place. El seu últim treball va ser l'any passat, formant part del repartiment de la nova pel·lícula de Woody Allen, junt amb els actors com Diego Luna o Jude Law. Però als 25 anys va passar per un moment crític. Va haver de necessitar del trasplantament d'un ronyó per poder millorar la seva salut. Afortunadament, Selena Gomez, tots sabem que ja està bé i que tot li ha anat bé. L'any passat, Catalunya va batre un nou rècord en donació d'òrgans, que va permetre superar els 1.100 trasplantaments. Aquestes dades són facilitades per l'Organització Catalana de Trasplantaments, que atribueix aquest augment, sobretot, al fet que s'ha arribat al rècord històric en donació d'òrgans en cadàver, amb 333 dònants vàlids. El creixement respecte al 2016 situa la taxa en 44 dònants per milió d'habitants. També ha augmentat el consentiment a la donació, el 86,3% de les famílies dels potencials donants van donar el consentiment a la donació dels òrgans del seu familiar. I per això és tan necessari que manifestem la nostra voluntat de ser donants, si és el cas. Avui amb nosaltres està Javi Soler. Bon dia.
Bon dia.
Conegut per tots nosaltres, ho torno a dir, perquè clar, Javi és sempre està aquí per explicar-nos un munt de coses, perquè en sap moltes coses. Però avui, jo personalment li agraeixo molt que hagi vingut, perquè no ve a parlar de res.
Sí, no? És curiós avui.
Avui, bueno, no ha vingut a parlar de res, ve a parlar d'algo molt personal.
Sí, la veritat és que sí.
Normalment vens a parlar...
Parlem de medi natural, de coses de feina, consells a la gent, temes de medi ambient, i avui... Pues,
i avui vens a parlar-nos d'algo molt personal.
Una història personal, una cosa que m'ha fet veure la vida d'una altra manera, i, bueno, pues, bueno, la gent del poble, pues, en general, tots ho saben, i qui no, pues, ja... Ja, i més a la introducció que has fet, ja saben de què va el tema.
De què va, de què va. Bueno, el tema és que tu un dia, bueno, la salut pues, no és bona,
sí,
i te diuen que necessites un trasplantament per poder seguir endavant.
Sí, sí, sí.
Això com clar, quan te donen esta notícia, tu com te ho planteges, això?
Bueno, val a dir que la cosa ja estava damunt de la taula de fa molts anys, que en algun moment de la meva vida havia de passar, i val a dir que m'agafa tard de jove. De jove, llavors era el 2000...
Ui, que 30... no, que ja, que ja...
Fa 5 anys, ja fa 5 anys. Ah, este 2018 farà 5 anys. I...
2013.
27 de setembre de 2013. Allà llavors van acabar. Llavors, és una cosa que ja estava de fa molts anys damunt de la taula. Jo als 8 anys vaig agafar una hepatitis normal i aquesta hepatitis va comportar que el meu cos pues, creés una autoimmunitat hepàtica i bueno, les meves defenses atacaven el meu òrgan, el fetge, i de llavors pues, bueno, que pues, el fetge va tornar cirròtic, bueno, tot un munt d'històries sí, que ara tampoc
que
no venen al cas.
Que es van complicant, però bueno, que tu has anat tirant.
Sí, i tant, una vida pues, relativament pacífica, així, pues, sobretot quan ets crió pateixes moltíssim, perquè veus els teus amics com juguen al futbol, anaven en bicicleta, van aquí, van allà, fan allò, i de crió pues, pateixes moltíssim, perquè tu pues, has de portar
no
altra ritme de vida.
No pots fer la mateixa altra... vida.
Sí, històries. I bueno, arriba un moment que tot això es complica moltíssim, el 2013, a part també perquè jo sóc un cap quadrat i penso molt en els altres, i el tema és que quan jo m'estava ficant molt malalt intentava amagar la malaltia, i com això s'estava accelerant de maneres forçades, no? Tothom trobava gent pel carrer que em coneixen i em diuen, escolta, t'has aprimat molt. Jo, ah, sí, perquè m'ho he de cuidar. Escolta, que diràs que tens un color trencat. No, això és... Saps? Jo intentava excusar-me i fer veure...
Donar
intentar fer veure la gent.
Sí. A tot el que t'estava passant.
I bueno, no, jo era conscient de que allò, algo estava passant, algo que no funcionava gens bé, i bueno, hasta al final que vaig tenir que confessar la veritat, i sí, li vaig dir a la meva dona, els vaig dir als meus pares, i mireu, porto un any i mig intentant amagar-se la veritat, i bueno, de fet, ho he aconseguit, tot i que vosaltres sospitàveu que això no funcionava, i llavors pues, vam haver d'anar a urgències ja. I d'allí pues, bueno, ja van vindre diversos ingressos, i coneixes metges nous, a part dels que t'han portat tota la vida, tota la vida, i aquells pues, d'una manera molt suau i molt humana pues, te fan entendre que ja ha arribat el moment. A partir d'aquell dia, pues, ja va...
Perdona. Ja va vindre tot una mica en cadena. Molt important això que has dit, no? De l'equip mèdic, perquè suposo que sense aquest equip de persones que t'ajuden en aquesta situació, perquè, clar, no està en dir t'has de fer un trasplantament i això ho farem tal dia, com si fos qualsevol
no,
altra operació.
No, una de les coses que te fa estar inquiet és el moment, no? Ja et dic, l'equip mèdic molt humà, gent jove, gent preparada, dirigits per veterans que han estat professors universitaris, que continuen en la investigació, gent molt, molt, molt preparada. De fet, ja ho coneixem, però al nostre país tenim una medicina molt avançada, tot i que les circumstàncies no ens porten a que hi hagi llistes d'espera molt llargues, però això no
bueno,
trau que
clar,
els nostres
això,
professionals estiguen molt preparats. No?
Això no té res que veure, diguem, perquè bueno, les llistes d'espera estan perquè hi ha altres problemes
sí.
De, bueno, pues de falta de llits, de...
Sí, sí,
ara no entrarem
en
els problemes que té la sanitat, però que evidentment això no fa que els metges no estiguin molt ben preparats,
Correcte.
Perquè ja ho sabem també que hi ha molts professionals de la medicina que se'n van fora.
Uh-huh. Malauradament.
Però també és veritat, com diem al començament, que batem els rècords
sí.
Perquè Espanya sempre ha sigut líder en donants.
Sí.
I per tant, això ha fet que també sigui líder en trasplantaments.
Correcte. Fixa't la dada que has donat, que hi ha uns
1.100
donants, i dels quals se n'han pogut aprofitar uns 200 i pico. No? Això és una de les altres coses que porta també una mica d'inquietud al moment d'estar en llistes d'espera. No?
Tornant amb això, clar, quins preparatius te fan, no?
Bueno, quan t'ho diuen, ja se fica en marxa tot el protocol de trasplantament, en el meu cas pues, era hepàtic, i pues, te prenen les mides abdominals, te pesen, et controlen, en el meu cas, pues, controlaven l'albúmina perquè estava molt baix, havia menjat moltes clares d'ou, després te miren si tens varius esofàgiques, bueno, colonoscòpies...
Que no hi haguin altres...
Tot correcte, a més de...
Problemes afegits,
aquí
no?
Està, no? I jo vaig tenir la sort de que tot això pues, no ho havia tingut, i bueno, pues, per això he comentat abans, no? M'he agafat jove, amb una salut... pues, de tot l'altre bona, i els metges van decidir que llavors era el moment, perquè pues, el meu fetge pues, ja estava dient prou. El fetge estava dient prou perquè estava sofrint infeccions de forma continuada. A part de l'autoimmunitat hepàtica, va derivar en una colangitis esclerosant, que és que els conductes interiors del, per on circula la bilis i tot el que més, pues formen com una espècie de rosari, no? I allí on s'acumula la bilis, se creen infeccions, i bueno, pues fas febre i tal, no? I podia arribar el moment que aquella infecció s'escampés per tot el cos i fos imparable. Llavors van dir quan, que era el moment, ja?
Era el moment.
I s'havia de fer, sí o sí.
Llavors tu estaves a punt per qualsevol moment.
Sí, i a més va coincidir...
O sigui, que... te podien trucar de dia, de nit, a l'hora que fos, perquè clar, això és algo que el donant tampoc no es preveu.
No.
Malauradament, els donants és perquè han patit
un
accident...
Correcte.
En fi...
Sí, sí, malauradament... tret dels donants que són de viu a viu, no, diguéssim.
Sí.
El cas de l'Erika Vidal, per exemple, que si no recordo malament va ser un any i mig o dos anys abans del trasplantament meu, i va ser d'un cosí seu,
sí,
no?
Que una li va part, donar una part.
I llavors el fetge té una cosa que és que fa, se regenera ell sol, no?
O, per exemple, el ronyó, que a vegades pues, també hi ha familiars que donen un ronyó, perquè, bueno, pots viure amb un ronyó sol.
Correcte. En el meu cas pues, no s'havia transplantat tot, no hi havia aquesta opció, i, bueno, malauradament
perquè també, també estudien esta opció de si hi ha algun familiar
no, en el meu cas, no.
Idòneo?
Ja havia de ser transplantament de fetge sencer perquè no, no hi havia altra més opció, no? I, bueno, pues això se fica endavant tot el protocol per a veure que estàs bé de salut d'altres coses, si no es troben alguna sorpresa. I bueno, després toca entrar en llistes d'espera i per les teves característiques ocupes, com si diguéssim, hi ha un rànquing, no? I ocupes una posició dins de la llista d'espera. Conforme van...
Hi ha malalts més urgents,
correcte,
no tan urgents...
Correcte. I hasta que, bueno, comentava abans de que l'estiu, que això va ser... A mi em van dir que m'havia transplantat a partir del mes de juny, si no recordo malament. La mitja estava en 3 mesos, la mitja es va complir... I, a més, és allò que estava sempre pendent del telenotícies, de si havia passat, si havien dit, que tal, que no sé què. Havia donat la coincidència que aquell estiu va haver aquell accident tan greu al nord d'Espanya, si no recordo malament, un accident de tren molt important.
Sí, d'aquell Àlvia?
Correcte, algo així. I, clar, estàvem tota la família, a veure si, no? A veure si malauradament mori algú que et pot ajudar, no? Perquè les paraules són estes. I, bueno, no va ser llavors, tot just un dia, me'n recordo perfectament. Jo igualment ficava voluntat i ganes, anava cada dia a treballar, venia aquí a la casa.
Ho sabem, això.
I feia el que podia, no? Havia de plegar a mitat matí perquè ja no podia més, els companys com tu i altres pues, m'animàveu i tal, i això pues, t'ompli d'una energia, no? I hasta que, bueno, un dia plego d'aquí de treballar, vaig a casa... Me vaig mitjar un plat de macarrons, hasta que el cos fa dir prou, perquè amb 2 cullerades com aquell que ja en tenia prou, m'assento al sofà, llavors tenia la meva dona al costat, la xiqueta corria per allí per casa, i em truca amb un pare. I diu, que has dinat? Dic, sí. Diu, escolta que m'han trucat, que això ja està, que si mos interessa. Dic, com que si mos interessa?
I tant.
Bueno, ja llavors ja et pots imaginar el sarau que hi ha per casa, maletes, tal, no sé què... I me'n recordo un moment, que va ser com em vaig despedir de ma filla, i li vaig dir, dic que el papa se'n va, però tornarà. Ma filla tenia 3 anys, vull dir que t'estic parlant, sí, de que no sabia què passava.
Ella no era tampoc massa
clar,
conscient
però bueno,
de lo que passava, no?
I bueno, vaig marxar, anava pel carrer, vaig trobar-me un amic, a Carlos Pagà, i diu, tu vas molt content, amb una motxilla al coll, jo anava amb la motxilla al coll. Diu, vas molt content, dic, m'han trucat. Ai, t'han trucat.
La trucada...
Dic, m'han trucat. I dono gràcies al servei, al SUM, que es van prestar a portar-me a la Barcelona, tot i que no és la seva àrea d'influència, es van prestar a portar-me cap allà amb l'ambulància, perquè primer que diuen els metges, quan te truquen, vine, però has d'arribar. O sigui, no et perdis per la carretera.
No pots tardar... Pressa. Clar, això són els protocols de temps, són tantes coses.
I una vegada arribes a l'hospital, doncs jo vaig arribar que havien ser llavors les 4 de la tarda o així, i fins a les 8 no vaig entrar a quiròfan, perquè abans d'entrar a quiròfan tornen a fer més proves, més anàlisis, més, perquè des de l'últim anàlisi al dia que toca, doncs,
pot haver variat alguna cosa.
Si estàs constipat, si tens la grip, si tens febre, llavors ja no podria ser, no? I mentrestant ells van aprofitant i van comprovant que l'òrgan, doncs, estigui
preparen
en les condicions...
Preparen el donant, preparen el receptor i el donant.
Correcte. I, bueno, i ja després te bornen al quiròfano, te deixen despedir de la família, un tracte, però una cosa, és que ni el millor hotel. Vull dir, una humanitat. I clar, això fas, bueno, entre que tu ja entres amb alegria. Jo vaig entrar amb molta alegria.
És tot, suposo que ho porten tot amb aquella naturalitat.
Clar, és que tu fas, és que això és una muntanya, no? Tu quan el dia que t'ho diuen, intentes ser valent, i en el meu cas jo potser ho vaig fer massa exagerat, de ser molt valent, d'intentar planyar a la família tranquils, que això surt bé, que tal, que igual...
Potser més animat tu que
feia un paper altres. Feia un paper que no em corresponia, perquè al final... perquè havia d'animar i els altres quan jo realment era el malalt. Però bueno, això són, figues en altre paner que te'n dones compte després, no?
Estes paraules recordo que fent un programa amb la Trini...
La Trini, sí, ho vaig sentir.
També va dir el mateix.
Clar.
Que ella necessitava animar els que tenia al voltant. Mm. Suposo que, clar, damunt de la preocupació que tu tens ja pel que
sí,
tu estàs
sí,
passant,
sí, sí, sí.
No vols veure patir els altres.
Correcte, aquí està. Necessites ser positiu, no? I, bueno, me'n recordo que amb la camilla entres dins el quiròfan, veus un metge aquí, un metge allà, tal, i tots hi ha les mascaretes posades, i em fiquen damunt de la taula i l'anestesista diu, tu aquí a què vens? Dic, bueno, dic, a curar-me. Diu, ojalà, tothom entrés en les energies que tu entres. Dic, és que veiem, o és això o no hi ha res més? Diu, pensa en coses boniques, jo no em vaig enterar de res més. I després un altre moment que recordo molt va ser quan me van despertar a la UBI, la UCI, digue-li com vulguis.
Sí, l'àrea de recuperació.
Que, bueno, a poc a poc te vas despertant, vas veient, vas sentint, vas notant, i bueno, va entrar mon pare i la meva dona primer, i li dic a mon pare, dic, ensenyes, no?, perquè vas carregat de tubos, històries,
no
per la boca,
parlar.
Nas, no pots parlar, perquè l'anestèsia t'ho impedís, bueno, un munt d'històries, no? I li vaig dir, dic, ensenyes, em va entendre enseguida, saps? Vaig fer així amb el dit com si fos l'agulla del rellotge, dic, quin dia i quina hora és? Perquè clar, perquè la cap de...
Perquè vas perdre la noció del temps.
La cap de trasplantaments diu, és habitual que el malalt, una vegada trasplantat, estigui una setmana sedat per si un cas surt algun imprevist i hagués de tornar al quiròfan. I clar, jo amb això sabeu que em vaig quedar molt de forma al subconscient, no? I primer que em vaig preguntar al despertar és quin dia és?
De dir, on estic?
Clar, aquí està. I bueno, després ja vaig veure la meva dona, després va entrar ma mare...
Havia passat molt de temps, per cert?
No, l'endemà mateix. L'endemà mateix. O sigui, van acabar a la matinada i a mitjan de matí... A veure, això va ser en divendres, me penso, i en dissabte, no ho sé. Sé que era... el 26 me van cridar, el 27 van acabar i van començar a despertar a menys de 24 hores ja estava dalt a l'habitació i els gamberros dels metges ja van voler que em fiqués dret i que comencés a caminar, dic no, a mi deixeu-me estar, no, i van insistir que sortés a passejar pel passillo i bueno, a poc a poc pues, la cosa va anar fent i bueno, naturalment pues, aquestes coses no són gratuïtes, és a dir, mira, ja estàs transplantat, ja està, ja no d'allòs, no, pues, bueno, després van haver un parell de rebujos, ja formen part de la dinàmica natural, perquè és que al final es porten el fet d'una altra persona i el teu organisme no ho reconeix.
La reacció és de dir, tinc algo que és estrany,
aquí
diguem.
Aquí està, vull dir, la genètica del fet que estic portant i la genètica meva no tenen res a veure. Res a veure.
Ja, i deu haver aquell procés d'adaptació.
Clar, les cèl·lules estan, els primers dies estan loques.
I que suposo que també preparen a que és possible que hi haiga el rebuig.
Clar, jo als pocs dies d'estar trasplantat vaig tindre un primer rebuig, després ja, bueno, això t'ho arreglen en cortisona, les dosis de cortisona, que ells diuen uns bolos, 500 mil·ligrams de cortisona, te'l van baixant a la setmana, bueno, tota una coseta que ja tenen estudiada i preparada, no? I al poc temps d'estar a casa vaig tindre un rebuig molt important, aquí va ser bastant greu, perquè inclús van fer anàlisis genètics perquè no hi hagués una incompatibilitat molt acusada a nivell genètic, però no, va sortir tot bé. I sí, al poc temps pues, ja em vaig ficar a puesto i demés. L'únic inconvenient que va haver és que em vaig passar els Nadals allí, i això sí que va ser molt dur.
Bueno.
Però bueno. Ja
més val passar uns Nadals allà I sí, després clar, tots els altres a casa.
Clar. Però bueno, estàs allí, penses en la xiqueta, que té 3 anyets, penses en la família, i vas fent, però bueno. I ja et dic, d'això ja fa 5 anys, i una cosa que no se m'oblidarà mai és l'energia. O sigui, entres allí que t'estàs arrossegant per en terra pràcticament, perquè imagineu-se, jo faig quasi 1,90 m i vaig arribar a pesar 69 quilos, imagineu-se que entres amb molt poqueta d'energia, però dies després del trasplantament, d'estar a casa
força.
I demés, correcte, no podia estar quiet, no podia dormir, d'una eufòria i una alegria, és que jo no ho havia notat mai això, una eufòria, però no de forma conscient, de dir, estic content perquè ha passat això, no, d'una forma inconscient, pues això. I bueno, canvies una miqueta el pensament, canvies una miqueta la forma de veure la vida, i bueno, és una experiència que naturalment no recomano a ningú, però sí que és veritat que et serveix per aprendre coses.
És la segona oportunitat.
És una segona oportunitat, sí, perquè de la mateixa manera que tampoc no sabíem quan arribaria el trasplantament, no sabíem quan se podria despertar la infecció i
després no hi havia
correcte
remei.
Però bueno, ja ha passat.
Bueno.
Ja fa 5 anys, la vida continua, hem tingut una altra xiqueta, és bonic aixecar-se cada dia, vindre a la feina, a vegades amb més ganes, a vegades amb menys ganes, estar aquí parlant amb tu, tindre converses
compartir-ho,
i discussions amb els companys.
Compartir-ho amb qui nos està escoltant.
Sí.
Perquè això sí que, ho torno a dir, moltes gràcies.
No, i ara faltaria
per
més.
Per haver vingut a explicar algo tan personal.
I naturalment pues, no deixar mai davant de la família, que al final és el més important. T'apoyen en tot, estan per això, i naturalment pues, és el que et dona vida i ganes de continuar.
Jo no voldria marxar sense dir una frase que vaig llegir en una ocasió i que me va agradar molt. No sé si estiràs d'acord o no.
Potser la discutiríem una miqueta.
A mi, sincerament, me va agradar molt. No pensis en la donació d'òrgans com oferir una part de tu per a que un desconegut pugui viure. És en realitat un desconegut qui ofereix tot el seu cos per a que una part de tu pugui seguir vivint.
Sí, la frase és maca i té molt de sentit. Naturalment, els que estem trasplantats agraïm moltíssim a les famílies i als malauradament desapareguts que han tingut la gràcia, voluntat i, bueno, han sigut generosos.
Bueno.
Sobretot a les famílies.
És una generositat que...
És recíproca, no?
Exacte.
Ja, però jo hi penso molt.
Marxem fins la setmana que ve amb una cançó d'Ana Torroja que ens regala somriures.